cel blau. En la productiva, adinerada i deliciosa campanya baixmontsenyenca, de vegades s'esdevenen desgràcies que trasbalsen la gent durant un bon temps. Són pocs els cotxes que un quart de set del matí fan servir el pont sobre el ferrocarril de la via interurbana coneguda com la Drecera. A l'abril encara és negra nit en aquesta hora. El trànsit entre Sant Celoni i Sant Esteve no s'activa fins al cap de 3/4 d'hora, coincidint amb les primeres llums del dia. Si passen pocs conductors, encara són menys els que fan servir el carril lateral, prou ample per corredors i ciclistes, que es va pagar amb la contribució de l'abocador de les Planes. Com en tantes viles, d'aquest carril en diuen la ruta del colesterol, perquè el recorregut es fa servir tant per desplaçaments com per la pràctica d'algun esport a l'aire lliure. El ciclista que es bufegava sota la llum taronja dels fanals amb bombeta de sodi, però, no pedalava per motius de salut ni de consciència ecològica, sinó econòmics. Aquell era el mitjà de transport més assequible que podia permetre's per anar a la feina. Després de l'esforç de pujar carretera amunt en un model de passeig d'un sol plat, es va aturar a recuperar-se a la vora del capdamunt abans del fanal que hi ha a l'extrem de la nova protecció de metall verd. No duia elements reflectants en la trotinada de bicicleta ni tampoc sobre el cos. Com que només deixava veure el cap, sabia que no el podien atalaiar els que s'acostaren a uns 50 metres d'on era ell dins una camioneta Toyota Hilux de color blau marí metal·litzat i feren la maniobra de detenir-se a apagar els llums i enfilar-se conduint marxa enrere damunt el baix parapet del carril bici. Hem sentit un petit fragment del principi de la narració Cel Blau escrita per Jordi Plens.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Avui som dimarts 13 de maig de 2014 i les 9 del vespre i, per tant, estem a l'emissora de Punt 7 Ràdio de Sant Celoni i presentem doncs, el Tirant de Llibres número 263. Esperem que us agradi. Saludem aquí el nostre company Jordi. Jordi?
Hola, bona nit, Joan. Bona nit a tota la nostra audiència. I deixeu-me fer una precisió abans de res. El fragment que hem sentit al principi, que pertany a una narració escrita per un servidor, de fet, està inclosa la narració dins d'un llibre que és un llibre de narracions que s'acaba de publicar fa molt poc, ha aparegut per Sant Jordi d'aquest any, i és un recull de narracions centrades en el Montseny, la majoria de gènere negre, és a dir, gènere policíac, però no exclusivament, també hi ha gènere humorístic, gènere històric, que es diu Montseny entre llum i ombres. I precisament en aquest volum també hi participes tu, oi?
Sí, també he fet un conte jo, i per tant, doncs, ja els que hagin consultat la pàgina del Facebook veureu que hi ha tota una notícia de la presentació del llibre que vam fer a Sant Celoni fa uns dies. Bé, seguint doncs, amb l'escaleta, tindrem aquí, com sempre, 4 cròniques, cròniques de les Illes Balears que ens farà la nostra benvolguda companya Laia Martínez, després de la Franja de Ponent, que ens el fa el meu company Octavi Serret, des de Catalunya la nostra companya Sílvia Romero i des del País Valencià la nostra companya Empar Murelló. Per tant, pràcticament, com veieu aquí, Països Catalans, falta Catalunya Nord i en som conscients. Després, jo mateix parlaré de literatura universal i en aquest cas serà una novel·la de Cornel Woolrich. És un, aquest era un nom, em sembla, original, però tenia diferents pseudònims. El més conegut era William Irish i el llibre que parlaré serà bàsicament el de La núvia de negre. Després seguirà l'entrevista, oi, Jordi?
Sí, tant. Avui tenim una entrevista amb Pau Gené. Pau Gené és l'organitzador del Festival de Poesia de Sant Celoni i volem saber com va anar aquest festival, que es va estendre de dimecres 7 a dissabte 10.
Seguirem després de l'entrevista amb una lectura de tres contes dels microrelats de l'ARC, de l'Associació de Relataires en Català, que faré jo mateix, i després el noticiari, on parlarem de diferents notícies i actualitats que hàgim passat aquests dies i que valgui la pena comentar. Després el Jordi ens farà la frase i amb això acabarem el programa. Doncs vinga, comencem.
La crònica.
Bé, ja tenim els vostres micròfons, la nostra poguda companya de les Illes Balears, Laia Martínez, que ens farà la crònica de ses illes.
Hola, bones tardes, com esteu? Bé, per aquí animats com sempre, amb molt de moviment, sobretot a l'illa de Mallorca, i començaré fent-vos una proposta. La setmana passada us la feia musical, aquesta setmana us la vull fer teatral. I és que els alumnes de l'Institut Ramon Llull, d'aquí de Palma, per commemorar el centenari de l'autor, doncs, del Llibre de les Bèsties o el Llibre d'Amic i Amat, entre d'altres, han organitzat un cicle de microteatre. El microteatre, doncs, és aquesta mena de representacions dramatúrgiques que solen durar, doncs, un màxim de 30 minuts, i en representaran 6 peces que es basen en la lectura, doncs, que han fet de diverses obres dins el curs de batxillerat. Les obres de teatre que representaran tant alumnes de l'Institut Ramon Llull com actors i actrius professionals han estat creades per dramaturgs bastant reconeguts, com per exemple Pep Ramon Cerdà, que hi dirigirà Les Normes, un drama sobre una alumna desorientada i una professora, doncs, una mica frustrada, que la vol guiar per el suposat bon camí, o un altre dramaturg, que és David Mataró, que posarà en escena Una substitució i un UBC, on una conserge demana la baixa per depressió, queda amagada als lavabos de l'institut i aleshores, doncs, té unes converses molt estrafolàries amb la seva substituta. Aquests dramaturgs han treballat els seus guions a partir d'idees dels propis alumnes, com he dit, de batxillerat, que han llegit durant tot el curs obres de Ramon Llull. Per tant, doncs, poden sortir coses molt interessants, ja que els resultats engloben gèneres que van des del drama i la comèdia fins al musical. Aquestes micropeces es representaran del dia 16 al 25 de maig, els divendres, dissabtes i diumenges a la tarda. I les entrades es poden adquirir a la llibreria Drac Màgic de Palma o a través del correu electrònic elsomnientrades, tot junt en minúscules, @gmail.com. Idò, aquesta és la meva proposta perquè sortiu aquest cap de setmana i trobeu una mica de literatura. I d'altra banda, doncs, us volia comunicar quin ha estat el llibre guanyador del 29è Premi Bernat Vidal i Tomàs de Poesia. En aquest cas ha estat Matèria Fosca, un poemari de Joan Duran, poeta nascut a Sitges el 1978. L'Ajuntament de Santanyí va entregar el premi el passat divendres dia 9 al Teatre del Poble, com ja és tradició, i bé, recordar que és un premi que vol perllongar la memòria de Bernat Vidal i Tomàs, novel·lista, historiador i poeta de principis de segle del Llevant de Mallorca. Joan Duran, el poeta guanyador, ja havia estat guardonat amb un altre premi mallorquí, el Miquel Àngel Riera, l'any 2010, a més d'haver rebut nombrosos guardons del Principat, com el Miquel Martí Pol. La publicació del llibre anirà a càrrec de l'editorial Moll, també, com és tradició, a través de la col·lecció La Balanguera. I per fer-nos una mica de dentetes, ja que el llibre, doncs, no sortirà publicat fins per d'haver Sant Jaume, o sigui finals de juliol, l'autor ens ha avançat que aquest poemari, Matèria Fosca, agafa el títol de la dominació que en física es dona a una matèria que té una composició desconeguda i generalment invisible. És un llibre que vol poetitzar l'espai que hi ha entre el present i el record i fer un exercici de reconstrucció de la identitat pròpia a partir de fragments de la vida passada que en convertir-se en poema reivindiquen la matèria verbal íntima i necessària que inventem quan volem cohesionar històries que volem salvar doncs, de l'oblit, diguem-ne. Bé, aquest ha estat el Premi Bernat Vidal i Tomàs, el 29è, i això, l'esperarem amb candeletes. No comentaré res més de poesia perquè sé que avui teniu aquí un bon amic, en Pau Gené, que us presentarà un fantàstic cicle de Sant Celoni, i aprofito per dir des d'aquí que se'n recordi que em pot convidar en voler. Una besada per tots. Fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Laia. Esperem que la setmana que ve tornis aquí amb nosaltres. I ara ja tenim el micròfon el seu benvolgut company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, bona tarda, bona nit ja, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Matarranya, de la Franja. Esta setmana vull recomanar-vos un llibre que citarà nou, un nou poemari, millor dit, del Juli Nicolau, del nostre Juli Nicolau burgués, d'aquí del Matarranya, de la Fresneda concretament. No sé si recordeu el Juli Nicolau, que així fa bastant, amb un reportatge de TV3 que es va fer d'aquí del Matarranya, i ell és el nostre poeta, diguem-li, el nostre pastor poeta, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquell moment. Ara han passat dos anys, lògicament, i és un poeta reconegut, i és un dels més importants que tenim aquí al Matarranya i a la Franja. En este nou poemari, que es diu Àtic Antic, publicat per Unitat PC, és una autopublicació, però Unitat PC té distribució, o sigui, que fa distribució té la seu a Mallorca i fa distribució per tot Catalunya i més. A partir d'ahir, jo tot llegiré un poquetet el pròleg del Josep Ramon Bach, del nostre gran amic Josep Ramon Bach, que és molt amic del Juli Nicolau i que ha fet un pròleg molt, molt significatiu. Camí de convertir-se en un poeta essencial, un testimoni il·lustre d'un país on el sol no pot vèncer la vida d'una naturalesa obstinada, on tot reneix fulles i paraules, imatges i arrels sota l'oreix permanentment dels costums, on la llengua, en els límits del silenci, és la més fidel expressió de la seva antiga magnificència, on la paraula sempre va directa a la diana dels cors. Quina sort haver nascut en una comarca aïllada on cada cosa encara té sentit per si mateixa, on la riquesa del vocabulari obre les portes a una creació única i a una geografia poètica personal. Juli Nicolau, des de la seva talaia fronterera, avança amb pas ferm i espardenyes de feina en un passatge líric de personatges de ressonàncies clàssiques i noves propostes de vida. L'amor pren l'itinerari dels cossos i les relles del desig, i lentament els seus versos es fan estimar com l'aroma del romer o la mel de l'espígol. Perquè mirada i obra s'abracen en un paisatge comú, en tot pren un significat profund i una voluntat de salvaguarda. El poeta ha canviat el calendari de pagès pel dietari de les passions quotidianes i savi com és penetra lliure en el cataus d'una existència feliç. Això és Josep Ramon Bach. Bueno, jo crec que ja mos explica bastant el que trobarem, i són poemari inèdit del Juli Nicolau, de la Fresneda, que us recomano i que presentarem el dia 8 de juny aquí a la llibreria. I bé, contem també la vostra presència si us podeu arrimar, i si no, segurament que tindreu l'oportunitat també de trobar-lo tot aquí ben a prop, perquè si no m'equivoco crec que el Santi Borrell està preparant una presentació a Vilafranca del Penedès, i bé, que ho disfruteu. Jo el tinc a les mans, si voleu a Unitat PC el podeu baixar, diguem-li, en digital, i si voleu a la meva web, al Serret Llibres, el podeu comprar ja en paper. D'acord? Que ho disfruteu i fins la pròxima setmana.
Doncs bé, moltes gràcies, Octavi Serret. Esperem que la setmana que ve la Franja de Ponent torni a ser present a Tirant de Llibres, i ara doncs seguim.
Literatura universal.
Avui a Literatura Universal parlem de Cornell Woolrich, que és el nom original d'aquest autor americà, que va tenir diferents pseudònims, però en parlarem una mica més endavant. Parlem bàsicament de l'obra de la novel·la La núvia de negre, que es va editar per La Magrana, RB, abans era La Magrana sola, ara heu comprat l'editorial RB, i la col·lecció La Negra, número 45, a Barcelona, 1992, 200 pàgines, 1.500 pessetes de l'any 1994, que és com vaig comprar-lo jo, que ara serien uns 10 euros, i podem suposar que actualment està descatalogat, però no serà difícil trobar-lo en biblioteques o en llibreries de vell. Per tant, és una petita joia que penso que val la pena parlar-ne. Abans d'això, parlem d'aquest autor, un autor que força desconegut en general. Cornell George Hupley Woolrich, més conegut amb els pseudònims de William Irish o George Hupley, va néixer a Nova York el 4 de desembre de 1903 i va morir també a Nova York el 25 de setembre de 1968. Va ser un escriptor, per tant, estatunidenc i d'escriptor de novel·les policíacas i de misteri. La seva infància va transcorrer feliç a la seva major part a Mèxic, on el seu pare treballava com a sacerdot. Després del divorci dels seus pares, va tornar a Nova York amb la seva mare, una pastissera, el 1918, quan tenia 15 anys. Va estudiar a The Will Clinton High i es va doctorar en periodisme a la Universitat de Columbia. Allà guanya un premi de narrativa atorgat per la revista College Humor al Paramount Pictures, el que li va permetre viatjar a Europa i passar una llarga temporada a París. Les seves primeres novel·les, Cover Church, de 1926, i Children of Reeds, 1925, i Times Square, 1929, fan patent la influència de Francis Scott Fitzgerald. Contràriament a aquest, va tenir èxit i Hollywood el fitxa per adaptar guions. Allà va conèixer a Gloria Blackton, filla del productor de cinema mut J. Stuart Blackton, amb la qual es va casar i va viure tot just unes setmanes abans de divorciar-se en 1933. Woolrich era un homosexual molt promiscu. I, esclar, ja saben, aquestes coses a vegades no acaben de lligar. I la seva exdona va trobar un diari en el qual l'escriptor relatava aquest tipus d'aventures. Per tant, clar, va descobrir el cos del delicte i, per tant, es van separar. Va tornar a Nova York amb la seva mare i va viatjar amb ella per Europa. La Gran Depressió va afectar a la venda dels seus escrits i va haver de dedicar-se a escriure novel·les barates del tipus pulp per encàrrec. Entre 1934 i 46 va publicar més de 350 relats en diferents revistes: Black Mask, Ellery Queen, Mystery Magazine, Digues Detective, Detective Fiction Weekly i Argosy, per exemple. També va escriure novel·les com The Bridge War Black, 1940, traduïda com aquest llibre que és el que presentem avui, La núvia de negre, que va ser portada al cinema el 1968 per François Truffaut amb el títol La Marie était en noir, i en espanyol es deia La novia vestia de negro, que és el títol pel qual es va estrenar a Espanya. Deadline, una altra obra, i Rendezvous in Black, el 1948. Després de la mort de la seva mare, el 1957, es va recloure en una habitació d'hotel a Nova York durant 11 anys i es va dedicar a la beguda, acabant els seus dies malalt d'icterícia, alcohòlic i tolit. Se li va amputar una cama gangrenada i va haver d'anar en cadira de rodes. En part, aquesta situació es reflecteix en el seu famós relat portat al cinema amb el títol de La finestra indiscreta. Suposo que tothom recorda aquesta pel·lícula, que és molt famosa, és una famosa pel·lícula de Hitchcock. Es va negar a veure els seus pocs amics i va morir el 25 de setembre de 1968. Està enterrat al cementiri Ferncliff, a Harstale, Nova York, i va deixar a la Universitat de Columbia $850,000 en memòria de la seva mare per tal de sufragar beques a joves escriptors. Per tant, ja veig que us quedo com a mínim curiós, no? Ha estat, a més, un planter inesgotable per a guionistes i directors de cinema. El que hem dit, Alfred Hitchcock va fer aquella pel·lícula que acabem d'esmentar, Jacques Tourneur, François Truffaut, Robert Sidmack, i compta també amb no poques adaptacions televisives. En total, s'han adaptat, diguem-ne, en mitjans audiovisuals, unes 60 obres seves. Per tant, vol dir que és una obra, un autor, que ha agradat molt. En aquesta obra que parlem avui, trobem que l'autor és posseïdor d'un cert lirisme romàntic que exalça les víctimes de la injustícia i les equivocacions, un tema, en general, una mica absent amb els altres autors de novel·la negra dominats pel cinisme. Aquí el detonant de l'acció és una errada monumental des de l'inici que fa que es produeixin tot un seguit d'assassinats sense poder trobar ni qui ho pot fer ni per què ho fa. Al final és la part més impactant de la novel·la perquè la resolució dels casos posarà al descobert una realitat que ni la mateixa persona assassina coneixia. Ja no dic res més, això ja podeu pensar que és una obra que val la pena. La pel·lícula de Truffaut, que hem dit abans, és una versió lliure de la novel·la i la part final, que ja he dit que és un fragment essencial per entendre la novel·la, és totalment inexistent. Per tant, jo aquí li donaria una importància molt relativa a la versió de Truffaut, perquè clar, si no hi ha el final, doncs no s'acaba d'entendre per què passa tot això. Tot plegat sembla que va ser una font d'inspiració també per a un altre autor conegut, pel Quentin Tarantino. A l'hora de rodar el film Kill Bill volum 1 el 2003 i Kill Bill volum 2 el 2004. Ja veieu doncs, que té una llarga gent de seguidors. No cal dir que els que estimeu la novel·la negra no us la podeu deixar de perdre. I donem la referència per qui vulgui llegir-la. Cornell, amb dues L's, Woolrich, dues O's, La núvia de negre, editorial de la Magrana, col·lecció La negra, número 45, Barcelona, 1992, 207 pàgines, amb uns 10 euros aproximadament d'euros, però que la podeu trobar a biblioteques o a llibreries de vell.
La crònica.
Bé, i ja tenim entre nosaltres la Sílvia Romero. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Bé, avui començarem amb una mica de música, perquè aquest proper divendres i dissabte, 16 i 17 de maig, a la població de Vilaseca, al Tarragonès, té lloc el FIM, Fira i Música, és a dir, la Fira de Música al Carrer 2014. Aquesta Fira de Música Professional arriba a la seva 15a edició. Aquest any incorpora unes propostes musicals emergents molt i molt vàlides, de manera que el públic podrà gaudir durant dos dies intensos de tot un seguit d'actuacions mentre passeja pels carrers i places de Vilaseca. Hi trobarà grups rock com Coriolà, els ritmes electrònics de Desert o per exemple, el nou pop català de Pantaleó. Alguns d'aquests concerts són d'entrada lliure, però n'hi ha d'altres on cal adquirir la targeta FIM, que ja us ho avanço, val 3 euros. Com aconseguir aquesta targeta o on es pot consultar el programa de concerts i ubicació dels escenaris? Bé, tot això ho podeu consultar a la web de FIM. www.firacarrer.cat. Ara fem un canvi d'escenari i un canvi de temàtica. Ens traslladem a la ciutat de Barcelona on a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que es troba a la plaça Pons i Clerc número 2, prop de l'estació de França, és a punt de cloure's ja l'exposició titulada Entorn 1900. De fet, l'exposició tanca les portes el 18 de maig, aquest cap de setmana, però encara teniu uns dies per fer-hi un cop d'ull. A la proposta Entorn 1900 s'exposen 150 fotografies, actuals i d'època, cedides per la dibuixant i historiadora Lola Anglada i amb aquesta mostra es pretén preservar la memòria del que ha estat i del que és el territori de Collserola i els pobles de la seva plana. Per consultar els horaris de visita, el millor seria que entréssiu directament a la web del mateix Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que és www.arxiufotografic.bcn.cat. I ja que hem fet parada a Barcelona per visitar aquesta exposició que us acabo de comentar, quedem-nos-hi, fem parada i fonda. Perquè aquests dies, de fet des de demà 14 fins al 20 de maig, en aquesta ciutat té lloc la Setmana de la Poesia de Barcelona. Informar-vos de les moltes i variades activitats que tindran lloc al llarg d'aquests propers dies és gairebé impossible. En tot cas, i només per esmentar-ne un parell, dels que trobem més propers dins el calendari, podria dir-vos que aquest dijous 15 de maig hi ha prevista una taula rodona de poetes. Perquè us pugueu fer una idea, els participants són Marta Passarrodona, Àngels Gregori, Teresa Costa Gramunt i intervindran també Montse Gatell, que és la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Borràs, que és la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i Marta Font, del Centre Dona i Literatura, que és l'entitat organitzadora d'aquesta taula rodona. Aquest acte tindrà lloc a l'auditori de la Fundació Antoni Tàpies, que es troba al carrer Aragó, Aragó 255. Per exemple, un altre acte que està previst l'endemà mateix, el divendres 16 de maig, i aquest cop anem cap a la nit, a les 10 del vespre, haurà un homenatge al desaparegut cantant Lou Reed. És un recital per recordar part de la seva obra literària en forma de cançons i poemes. O un altre exemple, un altre acte. El diumenge 18 de maig, a les 12 de migdia, un altre homenatge. Aquest cop es tracta d'un homenatge a Martí de Riquer. Però, repeteixo, el programa és ampli, és variat. Hi ha diversos espais que acolliran aquests actes, hi ha diversos horaris, matí, tarda, nit, i per tot plegat el millor fora que visitéssiu la web de la Setmana de la Poesia de Barcelona, que és www.setmanapoesia.bcn.cat. I bé, hi ha moltes més activitats que podríem comentar, però en tot cas per avui ho deixem aquí. Us he fet uns apunts de música, uns apunts de fotografia, uns apunts de poesia. Espero que tingueu per triar. Sigui com sigui, ens trobem de nou dimarts vinent. Bona setmana.
I tant que sí, Sílvia, fins dimarts vinent. I ara donem pas a Empar Murelló. Hola, bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit, com esteu? Empar... Una abraçada a totes i tots i una forta salutació després de les setmanes literàries que portem al damunt, de les setmanes de poesia.
I tu com estàs, tu? Que no dius com estàs, tu?
Jo estic fantàsticament.
I com esteu? Jo t'he dit, i tu com estàs?
Jo estic fantàsticament. Escolta, sí, ja fa un temps molt bo que t'empenyen cap al carrer i a passejar pels carrers i a gaudir de la primavera, de la poesia, dels llibres i de tot. Hi ha moltes presentacions de meus llibres i si voleu us en compte alguna cosa que tenim en agenda aquesta setmana.
Es vinga.
A veure, aquest dimecres, 14 de maig, a les 7:30, es presenta el llibre Cabanyal, per exemple, 1998-2013. És la crònica de 15 anys de resistència al barri del Cabanyal. Ja sabeu que el Cabanyal és un barri viu, però és un barri que està en perill, és un barri protegit teòricament i amb una idiosincràsia especial, però que l'alcaldessa de la ciutat de València volia assolir per tal de fer una gran avinguda, donar continuïtat a l'avinguda Blasco Ibáñez i traure-la fins al passeig al mar. Aquest barri era un barri inicialment de pescadors, com us dic, amb una arquitectura específica que s'estudia no només en història de l'art, sinó també en arquitectura, i és un barri teòricament protegit, i bé, hi ha hagut diverses sentències que afortunadament han parat aquest designi de l'alcaldia, però encara així tot preparen diversos actes de resistència, diverses activitats i any rere any, fan jornades de portes obertes per a conèixer el barri, per a conèixer les cases, per a conèixer la gent com viu allà. I aquest dimecres, justament a les 7:30, es presenta aquest llibre de Cabanyal, per exemple. Estarà l'autor Lluís Cerveró i estarà també la Núria Cadenes. Estarà Maribel Domènech, que és una de les representants de la plataforma Salvem el Cabanyal. I bé, hi ha altres representants també d'aquesta mateixa plataforma. I és una bona ocasió, no només per conèixer el barri, sinó també per escoltar de primera mà testimonis de la gent que viu allà, no?, i de com viu i com fa aquesta resistència.
Molt bé.
Serà dimecres. Dijous, 15 de maig, tenim un xicotet tast a Massalfassar. Massalfassar és un poble d'ací, de la vora de València, de l'Hort a Nord. Es farà la presentació del llibre Pensar en vers, la cançó improvisada als països de la Mediterrània. El seu autor és Josep Vicent Frechina, que és un especialista en música, i bé, en realitat del que parla aquest llibre és d'aquella poesia en vers o d'aquella cançó improvisada feta rima o feta en vers que és un poc el cant d'estil, la cançó popular valenciana, no? Allà es repleguen albades, es repleguen cançons de batre, es repleguen, en fi, ja us dic, cançó popular valenciana, i s'acompanyen a la presentació d'aquest llibre els cantadors i els versadors que, com sabeu, i si no ho sabeu ja us ho explique jo, improvisen d'algun fet que acaba d'ocórrer, d'alguna imatge que veuen en eixe estant, improvisen els versos rimats que després altres canten, no? Aquests són els versadors que ho fan així un poc de cap i els altres ho canten en forma d'albada o de... Tots els cantadors i versadors que acudiran a la presentació d'aquest llibre són de Puçol, però això, diguem-ne, que seria un poc per engegar el que realment serà la nit al ras dels museus aquest dissabte, el cap de setmana, que passa a Massalfassar tots els anys com a cant al ras, no? En lloc de nit al ras, doncs és el cant al ras es fa a la plaça de l'Església perquè puga participar tot el poble, no només els cantadors i els versadors professionals, sinó també els aficionats i alguna gent que vulga i s'arranque allà. S'han afegit els grups de rondalles, d'agrupacions, d'escoles de música, i estaran també els Urbària Rurana, que són un grup d'ací del País Valencià fa molts anys, tenen ja la seva edat, la Romàntica del Saladar, que segur que tothom coneix, i el Sarropi Talladites, entre d'altres, han posat ahir la participació. Perquè us feu una idea, ja sabeu, com que m'agrada tant a mi el Pep el Botifarra, us feu una idea de l'estil aquest del Pep el Botifarra, però bé, molt més diversificat, no només això. Doncs aquesta és la proposta de cap de setmana que tindrem a Massalfassar, dijous i dissabte. I el divendres, entre mitges, tenim ahir una cosa que jo volia dir-vos. La teniu allà dalt, a la ciutat de Barcelona. Serà una passejada poètica sobre Estellets, Serà un tas de versos del poeta, veritat, se farà una passejada poètica el divendres a les 6:30 des de l'Institut d'Estudis Catalans del carrer del Carme, val? I això serà la passejada, i després a les 9 de la nit, al carrer Còrsega, crec que és 335, m'he notat per ací, a la Casa València, que no sabia jo que València tenia una casa allà, xicó.
Sí, sí, últimament també l'he sentit parlar, aquesta de Casa València.
A la Casa València, que jo no sabia que hi havia allà, doncs faran aquest tas de vins valencians, i ja sabeu que poesia i vi, en fi, rimen molt i molt bé. Doncs això està dins de la Setmana Cultural del País Valencià a Barcelona. Sabeu que hi ha un espai País Valencià, que fan diverses activitats, i bé, aquesta, entre altres, ha sigut la que he volgut escollir. I no sé si tenim encara música o tallem aquí. No. Ai, tenim música, tenim temps? Ai, mare, com estic.
Tenim una mica de temps, sí.
Va, una mica de temps. La darrera cosa, se n'anem al nord, a Castelló, a les comarques de Castelló, a Borriana, exactament, a l'agrupació cultural borrianenca, perquè fan un tas de clàssics en tres dissabtes diferents. El divendres passat, dia 10, aquest dissabte, dia 17, i el 24 de maig, que fan un apropament als clàssics. Ja sabeu que l'editorial Barcino ha tret algun llibre sobre els clàssics, doncs els dissabtes a les 5 de la vesprada, en la seu mateix, en la seu social de l'agrupació borrianenca, faran una explicació o parlaran sobre els personatges Roís de Corella, Ansel Turmeda, el Fuster i l'Esteller ja són per al dia 24, val? Però aquest dissabte exactament Albert Mestre ens parlarà en cel de Turmeda i de la valenciana prosa i tot això.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
Una abraçada, passegeu-vos i llegiu molt.
Seguirem les teves recomanacions.
Una abraçada ben forta i fins la setmana que ve.
Fins a la propera setmana. Adéu, adéu.
A veure. I ara, abans de sentir el separador, recordem que el control tècnic ens ho porta sempre amb gran perícia Gemma Grau.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, i a l'entrevista tenim avui un personatge ben conegut a Sant Celoni, un poeta saloní que està cada any convocant un festival de poesia des de fa 3 anys, aquesta està la tercera convocatòria, per tant, un festival de poesia que situa Sant Celoni en el mapa literari dels Països Catalans, perquè aconsegueix portar a Sant Celoni algunes de les veus més importants en el camp de la poesia contemporània. Estem parlant, naturalment, de Pau Gené. Hola, bona nit, Pau.
Hola, bona nit. Merci per tornar-me a convidar.
Només faltaria, comptarem amb tu ben sovint, perquè ets, doncs, un escriptor de referència. A veure...
No ho sé pas, això, eh? Però bé, bueno, gràcies. De referència a casa meu, sí.
D'acord. Llavors, a veure, anem a repassar el programa i, si ets tan amable, ens vas comentant com va anar, no? O sigui, per comentar... teníem el dimecres 7 de maig que va començar tot, i tot va començar a les 6 de la tarda a la Biblioteca L'Escorxador jugant amb Pissiganya, que era un recital de poesia per nens. Com va anar això?
Molt bé, els pissiganyeros, els de Pissiganya, tenen una revista digital de fa molt de temps, que la seva missió és aquesta, és acostar la poesia als petits. Ells en diuen nens de 6 anys a 6.000, una cosa així, i dos d'ells, l'Andreu Galán, que és precisament del País Valencià, i la Martina Escoda, van venir i van fer un recital molt amè i molt lúdic, per dir-ho així. Treien titelles, feien endevinalles i petits versets rimats, sobretot enfocats a això, que l'atenció de la canalla ho agafés tot com una esponja que sona a vegades.
Perfectament, i això era només l'arrencada del Festival de Poesia, i de fet, diguéssim, com el Sonar Kids, doncs el Festival de Poesia Kids. Però llavors va venir el divendres, i el divendres, a les 8 a la Clau, al local La Clau, vau presentar ja el festival amb la participació de dos poetes, precisament, que eren l'Antonio Bueno i el David Jiménez, que haurien de ser coneguts al públic d'aquí. Ens en fa 5 cèntims?
Sí, veus, la novetat d'aquest any era que fèiem l'acte de la mainada a la biblioteca, però el que ja es va fer l'any passat, i hi ha la voluntat ferma de fer, és que sempre hi hagi alguna veu local, algú que bonament es dedica a la poesia, sigui d'una manera més professional, sigui d'una manera més amateur, que ja m'agrada la paraula, i tenir sempre allò, exponents locals. I llavors ho vam fer al local de La Clau, i molt bé, penseu que llegir l'obra pròpia no és poca cosa, i no, molt content del resultat, amb un ambient bo, familiar, proper i molt bé. En el cas del David Jiménez Cot, ha sigut premiat, va guanyar els premis Recull de Blanes, el Premi de l'Òmnium Cultural del Vallès Oriental, els seus llibres de poesia, de poemes, l'Escata i el Vers, i també últimament s'ha prodigat en fer una novel·la per també juvenil, diguéssim, per nanos, i bueno, té molta trajectòria. En el cas d'Antonio Bueno, és d'aquí de Sant Celoni prou conegut, treballa més a la biblioteca, i també va ser una bona ocasió per ensenyar la seva obra, del que va fent en l'àmbit poètic, i molt, molt, molt content de que sempre hi hagi, sobretot això, la voluntat ferma de que aquells que s'atreveixen a fer alguna cosa a nivell poètic en aquest poble, que hi tinguin el seu espai en aquest festival.
D'acord, i per tant, doncs, va ser un recital en un indret probablement molt adequat, que va donar l'arrencada al Festival de Poesia. El dissabte 10 ja va ser l'apoteosi, i va tenir probablement diverses fases. Una primera fase, o un primer apartat, a l'escalinata de Can Ramis, igual que l'any passat.
Sí.
En aquest cas, els recitals van ser de Noel Tatú, Maria Cabrera, Pau Vedell, Estel Soler... Fes-nos en 5 cèntims, me'n salto alguns, eh? Míriam Cano, se us dic tots, i Carles
Agmor. Estel Soler, sí, el Carles Agmor. Bé, molt bé, jo estic molt content del resultat d'aquest any, perquè tots els que van venir eren molt bons recitadors. De fet, poca broma, que vam fer un acte aquí a Can Ramis que són més de 4 hores de poesia. Certament hi ha gent que entra, surt, sent una estona, marxa, després potser pren alguna cosa, però realment ho van fer tan bé que es va crear un caliu i es va crear una espècie de magnetisme. Tots ells són molt diferents, te'ls puc enumerar. Vull dir, el Noel Tatú, per exemple, és nascut a Brasil, perquè els seus pares eren exiliats polítics, però ha viscut sempre per aquí prop, al Vallès Oriental, al Granollers i tot això. El Pau Vedell va venir expressament des de Mallorca, i bueno, li vaig agrair molt, i això, el seu estil, els de tots, ara els citaré, però parlem de diverses procedències i de diverses edats, i també de diversos estils literaris. No crec que n'hi hagués cap que fos semblant a l'altre, i no obstant es va crear una mica la sinergia de que suposo que això és agraït pel públic també, veure diversos pals, no? Com allò que dèiem del flamenco, pues, diversos pals en quant a la poesia.
Digues. Deies que el Pau Vedell venia de
Mallorca.
Lleida. Ai, de Mallorca, perdona.
El Carles Agmor és nascut a Lleida.
Això, era el Carles Agmor, perdona, que em volia referir. Pau Vedell de Mallorca, Carles Agmor de Lleida. Per la majoria, la resta eren de Catalunya ben bé.
Sí, l'Estel Soler i la Míriam Cano...
Naturalment,
són...
Carles Agmor també és de Catalunya, però
sí,
vull dir,
sí, sí.
De la Catalunya més pròxima...
Sí, l'Estel Soler i la Míriam Cano, són, amb dues, són nascudes a Molins de Rei. O sigui que és Catalunya central, si sí, diguéssim. I la Maria Cabrera, he de dir-ho, no va poder venir. Finalment va tenir un impediment, motius personals de l'artista, allò que en diuen, i no va venir. I en acabat de tots aquests, el que van fer és amb l'Enric Casasses i amb la Núria Martínez, fent-los servir com a recitadors, van dir obra de tres grans o de tres grans poetes que van ser molt importants a la Barcelona o al brou poètic que hi havia a Barcelona als finals dels 70 i a principis dels 80. Un d'ells és en Jaume Cisterna, que ens ha deixat fa poc, a principis d'aquest any, i l'altre és el Jesús Lizano, que ja està retirat, ja va fer l'últim recital, jo hi vaig anar-hi a Sants i devia ser l'any 2011, ja està gran i està una mica retirat, i l'Àngel Carmona, que ja havia mort, crec que pels vols de l'any 97.
Fa molts anys, oi? Bé, dius, pels vols del 97. Sí. En tot cas, aquest Àngel Carmona deu ser probablement el director teatral,
sí,
que va escriure, sí, Jocs Floralescos,
sí,
i Xarons.
Sí, exactament. I el Cisterna havia treballat amb ell també a la companyia, sí, sí.
I
també era nascut a Lleida.
Potser es deia, o...
Exacte, sí, sí, sí.
Sí, es deia el
Pipironda. Sí, sí, ho dius bé.
Molt bé, doncs, esclar... I estem parlant, jo conec més Enric Casasses que Núria Martínez. Núria Martínez va venir l'any passat?
La Núria Martínez va venir l'any passat a dir la seva pròpia obra.
Ah, això mateix.
Ella també ha guanyat el Premi Amadeu Oller, ha publicat amb Empúries últimament el de Jundí, em sembla que és el seu últim llibre. Uh-huh. La Núria el que és una fura, recitant, és una poeta que té una força espectacular en directe i uh-huh. Bueno, és incontenible. A mi m'agrada molt especialment i aquí va agradar molt també. I sobre fer-los... Això va ser una idea que vam fer arrel de la mort del Cisterna, que trobo que és una figura que s'ha reconegut molt, molt poc. Vull dir, ara, sé que estem en l'any Vinyoli i no em falten d'homenatges a Vinyoli, però anar a buscar precisament aquestes figures potser una mica més soterrades, diguéssim així, però amb la seva importància. El Cisterna era un tio molt respectat, per exemple, a l'Ateneu Barcelonès, i que... tenia poca obra publicada, però en canvi tothom sabia que allò era un dels pals de paller i que tenia molta obra inèdita amb la qual amenaçava sovint de dir al tanto que no acabi publicant. I això va ser fer aquest homenatge a figures que institucionalment no se'ls ha fet un reconeixement o no se'ls ha fet un reconeixement, diguéssim, massiu.
Perquè, perdona, no sé si m'equivoco, però l'Àngel Carmona era probablement... no sé si diu un outsider, però en tot cas sí. una persona que ja voluntàriament se situava fora de l'establishment i d'alguns circuits oficials, i crec que Jesús Lizano
també
té fama d'àcrata, no? De tota
sí,
la vida,
sí,
de llibertari.
Sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
És a dir que, en definitiva, personatges o persones que tant pel seu estil com per les seves creences, les seves formes de vida, de vegades no han rebut el reconeixement que la gent que es dedica a l'escriptura els reconeix.
Sí, hi ha gent que no ho posa fàcil, però això és cert també. Però em semblava que era molt adequat, i a més això fent servir a l'Enric Casasses i a la Núria amb el seu beneplàcit, fent-lo servir per recitar aquesta obra d'aquesta gent, i realment el resultat va ser espectacular, també va estar molt bé. L'obra és potent, uh-huh. Va ser-ho, i ben dita i ben donada, realment val molt la pena.
Llavors, aquí a la sala Bernat Martorell hi va haver una ronda ràpida final.
Sí, això ja també és una cosa tradicional en el festival, que ho hem fet cada any i que és l'aposta per dir, bé, per acabar-ho tot, tota la gent que ha vingut a participar, anem a donar unes píndoles, diguéssim, allò, unes rondes ràpides, que és sortir i dir un poema, o dos, o tres, si són molt breus, i anar canviant de poeta ràpidament. Mm-hmm. D'aquesta manera, si hi ha gent que, per exemple, no ha volgut venir o no ha pogut venir tota la tarda, sap que té la convocatòria final i dir, en un moment els veig a tots, no? És com veure una mica un resum o el tràiler, no? I a més, sol passar que ja és el final i que la gent ja també està més a gust, tothom està més deixat anar. I enguany, també dir-vos que no ho vam fer a la sala Bernat Martorell, sinó que ho vam decidir fer allà a sota les voltes de Can Ramis, ben bé sota les voltes. I abans, o sigui, diguéssim, al vestíbul. El pati. No, no dins del vestíbul, sinó en el pati. En aquest tros, i amb la gent al voltant.
D'acord.
I va quedar molt bé, també, vull dir, donar les gràcies als tècnics que van ser molt diligents també a l'hora de moure la petita sonorització, però va quedar molt bé i... Molt ben empaquetat, tot plegat.
Perfectament. Llavors, segur que això és només el preludi del que serà el quart festival de poesia que ja deu estar començant a preparar.
Sí. Jo precisament ahir, que tot just vaig acabar de fer les últimes gestions per donar per tancat aquesta tercera edició, ara precisament el que dic és moltes gràcies i fins l'any vinent, eh?
Però... Pots descansar una mica.
Exacte, però en tot cas, sí, està clar, la quarta edició i fins i tot jo ja estic pensant que potser la cinquena ho petarem, com se sol dir ara.
Molt ben pensat. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per fer-nos en 5 cèntims, per també doncs, repassar la presència d'unes figures de pes importants, com el mateix Enric Casasses, però em sembla que seria desmereixer tota la resta, citar-lo només
tots,
a ell,
tots ells.
I, en fi, passem al següent apartat, a menys que vulguis afegir res més.
No, donar-vos les gràcies i resaludar-vos una altra vegada i donar-vos l'enhorabona pel programa, com sempre.
Gràcies. Perfectament. Doncs moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i esperem comptar amb tu més sovint.
Els microrelats.
Bé, comencem amb els microrelats. La lectura de tres contes procedents de l'Associació de Relataires en Català, com sempre que llegim aquí, cada vegada que ens arriba doncs, els relats finalistes, en aquest cas del mes d'abril, amb el que eren centrats en un color blanc, i el tema era relats d'humor. El primer que ens ha arribat té per títol «Soc un desgraciat». És un relat de Ferran Planell. Diu així: «Soc un desgraciat. Diuen que quan es trepitja allò que d'altra banda sempre intentem evitar de trepitjar, hom queda tocat per la fortuna. Doncs us puc ben asseverar que en el meu cas ni que m'hi arrebossés. L'altre dia, sense anar més lluny, em vaig quedar ben empastifat. No pas com una croqueta, tot s'ha de dir, però la sabata del peu dret va passar directament a ser llançada. Pujar descalç a l'autocar era l'única manera permesa per poder continuar el viatge si no volia ofendre les narius de la resta d'ocupants. Anar d'excursió a la natura comporta riscos per damunt dels que estem exposats en passejar per ciutat. És cert que al camp es minimitza la possibilitat de que hom sigui atropellat, però creix exponencialment la de trepitjar una qualsevol tifa. I d'acabar passant, us parlo en ple coneixement de causa, no s'assembla en res a quan en plena zona urbana i a no poder-la esquivar rellisquem sobre la d'un gos incívic amo. La mida d'un gos té un límit, la d'una vaca, tot i que també, queda molt distant de la del primer. Quan el meu peu va notar que s'enfonsava, l'estim va fer que l'enretirés gairebé l'acte. En constatar que l'olor que no era de fang allò trepitjat, vaig fer el propi que hagués fet, crec, qualsevol en el meu cas. Vaig intentar netejar l'embrutat refregant la sola de la sabata per la gespa adjacent. Però no venint com no vinc de família de pagès, vaig menys tenir la volumetria de l'element. Mentre venia, veia que aquells que tenia a prop em miraven entre esglaiats i mofetes, jo, ansiós per netejar, insistia a giravoltar sobre el que erròniament creia flonja gespa. En donar per acabada l'operació de neteja, vaig adonar-me'n que seguia ancorat damunt d'allò que ara no tornaré a esmentar i que en lloc de fer net havia acabat ben pastifejat. Evidentment, no vaig córrer a comprar cap número de la loteria. Per a què? L'endemà dues veïnes comentaven a l'ascensor el primer premi que havia tocat a l'administració de sota casa. Soc un desgraciat. El segon conte porta per títol Detritus i està signat per Vladimir. Va començar amb les ungles. Per no perdre'n cap, quan se les tallava deixava que caiguessin sobre un drap. En acabar, les desava en una capseta de fusta. La grandesa d'un geni, sentenciava, es manifesta en cada partícula del seu ésser. Quina heretgia llançar aquells bocins íntims a les escombraries! I no podia menys tenir el valor pòstum que els anys atorgarien a les engrunes físiques del millor pintor del moment. Va habituar el perruquer a retornar-li els cabells que li tallava. L'home sol·lícit els escombrava amb delicadesa, com si fossin valuosíssims encenalls d'or. Quan s'afaitava, amb l'ajuda d'un colador, havia de destriar els pèls de la barba de la barreja d'escuma i d'aigua. Era laboriós, però sabia que el temps recompensaria aquella feina ingrata. S'obligava a estar sempre alerta. La lleganya, que de bon matí li ennuvolava la visió, acabava amorosament dipositada en un recipient esterilitzat. El moc expel·lit per un esternut imprevist havia de ser caçat i catalogat, i també el barb sec, la caspa que guspirejava damunt les espatlles, l'ambrosia daurada a les orelles, etc. Les durícies calia estovar-les, arrencar la pell morta en cura i atresorar-la. Tanta veneració pels seus fluids va conduir-lo a deixar de practicar el sexe per no haver de despendre's del tresor que niava en els seus testicles. Tampoc no va permetre mai que li estreguessin ni una gota de sang. El seu estudi, amuntegament de quadres i llenços a mig acabar, competia la col·lecció de pots rigorosament etiquetats, ordenats per dates i continguts. Quan hi van extreure la vesícula biliar, va exigir que li retornessin en formol. El mateix pacte havia acordat amb el cirurgià que li va extirpar un tumor maligne que, sense miraments ni prerrogatives, va enviar-lo a l'altre barri. Els hereus de l'artista no van saber si meravellar-se o horroritzar-se davant d'aquella exposició de residus. A la bodega de la casa van descobrir 4 botes gegantines. No eren botes de vi. I el tercer conte es diu L'inventor, està signat per Joan Gausachs i Marí. Diu així: bona tarda, tu meu Pistraus, l'inventor? Sí, senyor, jo mateix, a la seva disposició per inventar el que faci falta. Passi, passi. Moltes gràcies. I ara digui'm vostè quin invent necessita. Miri, jo d'entrada voldria una màquina de fabricar diner. Però legal, diner legal, res de falsificacions. Cap problema, m'hi posaré ben aviat. El paper me'l facilitarà vostè o... No, i ara? La màquina mateixa que el fabriqui. És veritat, té tota la raó. Escolti, no li interessaria pas fer-me d'ajudant. Veig que és d'idees ràpides. No, gràcies. Jo només sé el que vull, però no sabia ni com posar-m'hi. És veritat, l'inventor sóc jo. Deixi-ho a les meves mans. Vostè s'ha dirigit a la persona adequada. Algun invent més? Diu, voldria un aparell ràdio despertador. Home, d'això en trobarà qualsevol botiga. És que no m'ha deixat acabar. Jo ve sol i voldria un aparell que em despertés espontàniament a l'hora pertinent segons les obligacions que tingui aquell dia. Un aparell que em triï l'emissora i que em doni una mica de conversa. Perdoni per haver-lo tallat. Ja he copsat l'idea. Algun invent més? Doncs miri, voldria un ordinador que escrivís pel meu compte bestsellers a 2U i una impressora que fabriqués paper i no gastés tinta. La veritat és que, modestament, li he de dir que m'agradaria ser famós. Ja pot durar per fet. Algun invent més? De moment ho deixem per més endavant. Quan puc passar a recollir els invents? A veure, avui estem a dilluns. Què li sembla si em truca el dijous a última hora i ens veiem el divendres al matí? Em sembla perfecte. Ja m'havien dit que vostè era molt ràpid. El que no hem parlat encara és dels meus honoraris. No pateixi, però això no discutirem pas. Vostè mateix posi el preu que consideri oportú i el divendres, quan vingui, no vull saber-ne el cost. Vostè mateix s'ho cobra directament del primer invent. Bona tarda tingui. Bona tarda.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb una notícia d'un llibre que s'ha publicat aquí a la veïna Vila d'Arenys de Mar, que es diu Nil Apuntador, el títol del llibre, i l'autor és el company Pep Quintana. I dic company Pep Quintana perquè el conec personalment, és una persona, un escriptor tastolletes que coneix molta cultura i és un dels que fa temps organitzava el circuit Espriu a la Vila Aranyenca, a la Cinera d'Espriu, i que ja sabeu que allà tenia una casa, a Segó d'Espriu, i llavors ell era un dels que muntava aquests, feia de monitor, diguem-ne, amb els alumnes de COU d'aquella època, ara seria el segon de batxillerat, els grans, i anàvem allà doncs, un cop a l'any a fer aquest circuit, i després normalment acabaven doncs, veient una obra de teatre, o una pel·lícula, o una conferència, que concloia aquesta experiència. I el Pep Quintana era un dels més, diguem-ne, era un monitor molt era una persona molt especial, una persona que li agrada molt menjar, i per tant devia ser crític gastronòmic, també. I ara ha fet aquest llibre que es diu Nil Apuntador. Això es va publicar, doncs està publicat per Llibres dels Set Ciències, que és el títol d'una llibreria molt coneguda d'Arenys, i que esperem que tingui molt d'èxit.
Bé, i recomano a tothom un llibre que és el que porta per títol Homeopatia sense embuts, de Jesús Porroy, Publicacions Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2014, que val 15 eurons. Per què recomano aquest llibre? Perquè en les seves pàgines es descobreix que l'homeopatia es basa en postulats de la Grècia clàssica que la ciència actual ha demostrat erronis. Que, a més, aquests postulats van ser proposats en la seva forma moderna al segle XVIII i que deuen la seva expansió actual a l'ús i propaganda que en van fer durant el nazisme. Ningú relacionaria avui dia homeopatia amb nazisme, diguéssim, i no necessàriament s'ha de relacionar, però en tot cas és una associació històrica que s'hauria de realitzar. I sobretot perquè, a veure, darrere de l'homeopatia és bo demanar-se si hi ha algun principi científic, no? I tenir en compte que el que hi ha és sobretot un efecte ben conegut, que és l'efecte placebo. És a dir, et donen una pastilla, et diuen que és medicina, i llavors la consumeixes i acabes guarint-te d'aquella malaltia, d'aquella afecció que tenies. Per què? Perquè realment guaria la malaltia? No, sinó perquè el cos de vegades té predisposicions a sanar-se o ja està fabricant els anticossos o aquells elements que poden retornar-li la salut. I en definitiva, doncs, es considera que s'ha guarit quan de fet no ha intervingut per res el suposat medicament. Bé, per tant, homeopatia sense embuts.
300 fets de llengua, una manera lúdica de divulgar la història del català. El Departament de Cultura de la Generalitat, d'aquí dalt, de Catalunya, ha dissenyat una iniciativa que recorrerà a un concurs, un joc de taula, webs i xarxes socials, un vídeo i un llibre. Moltes coses, oi? Doncs 300 fets de llengua és una iniciativa d'aquest departament que és una campanya que es basarà en el que acabem d'explicar, i el concurs ha de començar va començar fa uns dies dins del Consorci de Normalització Lingüística, i s'adreça als alumnes dels cursos de català perquè coneguin els principals fets de la història de la llengua. El pròxim 13 de juny, les parelles guanyadores de cada centre participaran en una gran final conduïda per l'animista i escriptor Mario Serra, el dissenyador de jocs Oriol Comas, que ha creat el joc de taula. El joc, que presenta 300 naips rodons amb fets de llengua i receptes lingüístics, es distribuirà entre els participants del concurs i els seguidors més actius de les xarxes socials.
Bé, això mateix, hem arribat al final del programa. Al final del programa hi ha sempre la frase, i la frase d'avui l'he treta d'un article que es diu Contra el professor enrotllat. Què vol dir contra el professor enrotllat? Doncs bàsicament que l'autor d'aquest article, que és Vicenç Pagès Jordà, un novel·lista actual, posa en qüestió aquest professor que sap dinamitzar molt bé els seus alumnes, però en canvi és incapaç d'ensenyar i, a més, fomenta que els estudiants renunciïn a la responsabilitat d'aprendre. Una frase treta d'aquí seria, per exemple, la primera obligació del professor és proporcionar eines per fer comprendre el món en tota la seva complexitat. Hi ha qui espera que un professor sigui una extensió de la televisió, és a dir, un entreteniment.
Molt bé, doncs amb aquesta frase del Jordi acabem aquest programa, el 203. Esperem que la setmana que ve estigueu amb nosaltres i esperem que us hagi agradat aquest programa que hem fet ja ara, i amb això ens acomiadem i esperem que la setmana que ve doncs sigueu aquí.
A reveure-us i esperem a tots i a totes.
Bona nit.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!